Tecos Teres i Pons, música de...
De Carbanyo, benvingut a Ràdio Alcoi, un dia més per conèixer qüestions que tenen que veure amb el nostre patrimoni i la nostra història.
Molt bé, per això estem així, bon dia. Va començar la població de Bocairent en el mes de febrer i
ara... I aporta moltíssimes,
Efectivament, les de Muron segur, les del Coi fa quasi un mes, per això vull aprofitar un poc i continuar...
Les de Banyeres...
Les d'Onil... Sí,
hi ha moltíssimes festes de monges cristians.
Va començar el Coi, és una... S'ha escampat, esta... És una febre, perquè fins i tot en Andalusia se'n fan, en Múrcia... I ja sembla que no eres ningú si no fas unes festes de mare cristiana. Però bé, anem a parlar un poc de l'aspecte, insistim com la setmana passada, un poc de l'aspecte historicista de les nostres festes. Les nostres festes de mare cristians. Algú va dir fa temps que la denominació correcta seria una festa d'àrabs i cristians. Jo penso que tampoc és molt correcta i preferís més la de moros i cristians. Sent conscient...
D'on ve aquest terme de moros?
Sent conscient, efectivament, és el que anava a dir, perquè l'utilitzem mal. Jo moltes voltes ho faig, soc conscient i ho faig també. És com utilitzar termes com reconquista. Saps que són incorrectes, però han aplegat tant al cor de la gent, al sentiment de la gent, fins i tot a la cultura, que ja... Les utilitzem, efectivament. La paraula moro és una paraula que ve de Mauritània, de Mauri, del llatí, refereix als habitants del nord d'Àfrica, exclusivament els habitants del nord d'Àfrica, els Mauri, Mauritani, d'ahir el nom d'un dels patrons del Coi, Sant Maure. Maure significa efectivament moro, habitant de la Mauritània, del nord d'Àfrica. El que passa és que la major part dels habitants, per no dir pràcticament tots, els habitants del nord d'Àfrica són musulmans, i aleshores, per extensió, utilitzem la paraula moro per a referir-se a tota persona de religió musulmana. Precisament l'altre dia, perquè avui no l'he tingut, em va dir un alumne, diu, Salat, que és un jugador de futbol, diu, no podrà jugar perquè té el Ramadan, i jo dic, no, perquè el Ramadan exclou els viatjants, i si ell està a més de 86 quilòmetres de sa casa, està exclòs, no? I va dir, és que els moros tenen una religió molt complicada, i bueno, ell és egipci, per tant no és moro, és musulmà, evidentment. Al-Adrak, no, ja ho he dit moltes voltes, no era moro, era àrab, d'ascendència àrab. Ell va néixer en l'Andalus, de religió musulmana, però el nom de la seva tribu, Hudayl, és un nom àrab.
Bueno, quan
no
que sap, Ricard?
Un moro que va, no sé res. Això és ja he dit moltes voltes que soc molt sabut perquè sé que no sé res. El ser conscient de que no sap res el fa molt intel·ligent. Perdó per la petulància. Continuem. I les denominacions a voltes també són incorrectes en la denominació de les nostres filaes, sobretot en el bàndol moro. Està la teoria, que és correcta, de que les nostres festes de monges cristians, siguin les del Coi o siguin les de qualsevol altre lloc, fan referència a la enfrontament entre a la brega, que és la paraula que anemicia, entre moros i andalusins o cristians. I el que representen els cristians, el bàndol cristià, els repobladors que van vindre del nord a instal·lar-se en les nostres terres. Bé, això hauria de ser així, però no acaba de concretar-se històricament en les nostres festes de monges cristians, perquè la repoblació, almenys en el Coi, va ser majoritàriament, al principi del segle XIII, va ser majoritàriament provinent de Catalunya, de la zona de Catalunya, i aleshores no n'hi ha cap fila que es diga fila catalans. Amb el racisme i l'odi que hi ha avui en dia per raons polítiques contra els catalans i contra Catalunya, evidentment digues tu que si es funda una nova fila, siga la fila catalana.
És una pena, perquè fa uns anys eren exemple per a tots, i ara han baixat molts escalons.
Catalunya és...
I sa referència s'ha perdut.
És una zona en què hi ha persones bones, dolentes i millors, com en tots els llocs, però la qüestió política, doncs, ho emmerda merda, i perdó per l'expressió, tot allò que toca. Després tenim els aragonesos, després dels catalans, el contingent de cristians més nombrós és el d'aragonesos. Per exemple, sembla que al principi a Cocentaina la població cristiana era majoritàriament aragonesa, més que catalana era aragonesa. El que passa que la repoblació no es deté en un any determinat, sinó que continua i a poc anirà l'element català també superant a l'aragonès en Cocentaina. Estic parlant de Cocentaina, insistisc. Mentre que en Alcoi, des del principi, l'element superabundant és l'element català. Després, tant és, la meva fila és navarresos, és navarros. És evident que les bones relacions entre la corona d'Aragó i el rei de Navarra possibilitarà, animarà a molts habitants del regne de Navarra a instal·lar-se en les noves terres. Per exemple, el primer propietari conegut que sapiguem de la partida de Barxell i de Chirillent és navarrès, és natural de Navarra. Eren poquets, evidentment, el regne de Navarra està lluny, el regne de Navarra està relativament poc habitat, i per tant la presència és palpable, és evident, està en les documentacions, la tenim comprovada, però no és un nombre molt exagerat, un nombre molt nombrós com els catalans, com els aragonesos. Però després tenim, sí que és veritat que tenim els navarresos. Tenim després la fila de la creueta, no? La fila asturiana. No hi ha evidència de que, almenys jo no n'he trobat, de població procedent d'aquest regne d'Astúries en les nostres terres. I després tenim la fila bascos. Sí que hi ha constància documental d'algun que altre poblador, millor dit, de la zona d'Euskadi. Tinc en compte que en un principi Navarra i Euskadi, el País Basc, formaven una mateixa unitat. Navarra comportava també dins del seu territori el que avui anomenem el País Basc. Va ser l'any concretament 1200 quan l'actual País Basc passa a ser part del regne de Castella. Castella no tenia fronteres amb França i necessitava tindre fronteres territorials, fronteres de terra amb França, perquè Castella era el principal productor de llana d'Europa, i aleshores part d'aquest comerç de llana anava a França o anava a Flandes, el que és avui Bèlgica aproximadament, i passava per França. També existia el comerç marítim, per això es crea Bilbao. Bilbao és una fundació del segle XIV creada pels castellans per a tindre un port important per on exportar eixes llanes a territoris com per exemple Holanda, l'actual Bèlgica, que ja he dit, perquè hi havia una pròspera indústria tèxtil, i aleshores part d'aquesta producció eixia pel port de Bilbao o per terra per la zona de l'actual País Basc. També tenim la fila croats. Evidentment, croats eren tots. Croat és tota aquella persona que participa en una croada. Què és una croada? Les cruzades famoses. Què és una croada? És una lluita contra...
Croats que no creuats.
No creuat, és croat. Que és... Creuats és perquè porten la creu, no? Croat. Els croats duien una creu, perquè manifestaven el seu catolicisme. I aleshores, croats, ja t'he dit que són tots catalans, aragonesos, bascos, navarresos, perquè lluitaven contra el món musulmà. Aleshores, el papa considerava a esta gent que lluitava, exterminava contra l'islam, es considerava defensors de la fe, lluitadors de la fe, i per tant es considerava croats. Aleshores, no sols les croades són en Jerusalem, sinó també les croades són en la zona de l'Àndalus. I podia estendre molt més, però vull parlar en el bàndol musulmà. La cosa és més greu perquè, com les denominacions de les filaes són quasi totes populars, evidentment, no estan lligades a cap poble o a cap esdeveniment històric. És curiós, i ho he dit moltes voltes, que sempre que he tingut ocasió, que la filà més jove del bàndol musulmà, que són els benimerins, pot ser que siguin, des del punt de vista històric, els més genuïns, perquè els benimerins van vindre amb Al-Arraq en l'any 1275-1277 per a intentar recuperar aquesta terra que Jaume I els havia furtat. Els benimerins són unes tribus, és una sèrie de pobles que habitaven el centre nord d'Àfrica, que havien feia molt poquet temps que havien sigut convertides a l'islam i tenien un fanatisme bestial, i aleshores desembarquen, apleguen a l'Andalús i ajuden els andalusis a llevar-se, a expulsar-se el poder cristià. I un grup de genets, més o menys nombrosos, de benimerins, ajuden a Al-Arraq a intentar recuperar totes aquestes zones. Tots sabem que fracassen, fins i tot el mateix Al-Arraq mor davant dels murs del Coll el 5 d'abril de 1275, encara que la tradició diu el 23 d'abril, perquè tu i jo ara no estaríem parlant en valencià, sinó probablement estaríem parlant en àrab. El que celebrem en el Coll i en altres llocs és eixe fet històric evident pel qual els cristians van expulsar els musulmans de l'Àndalus i van aparèixer una sèrie de regnes cristians que pel temps s'uniran i formaran l'actual Espanya. Eixe és el terme reconquista.
Molt bé.
Que l'altre dia em pregunta un alumne, i l'hotel per què es diu així? Perquè fa referència a eixe fet que va durar 8 segles d'expulsar els musulmans de l'Àndalus.
Bé, doncs aquesta és l'explicació. Continuem repassant el perquè del nostre passat i el nostre patrimoni. Ricard, moltíssimes gràcies.
Fins la pròxima.
Fins la setmana vinent.
Molt bé, adeu.
Té costeres i ponts.